Què és? Ens patina l'embrague?
És un dia de sol.
És Neurobic.
Neuro què?
Sí, agilitat mental.
És salut mental, empatia, mindfulness.
Au, una altra patinada.
Mindfulness, la paraula de moda, atenció plena.
Ah, doncs sí que ens sona ara que ho dius.
Ei, i carpe diem.
Ens patina l'embrague és com aprendre un idioma. La pràctica fa la màgia.
Ara sí que l'hem fet grossa.
I recordeu, Ens patina l'embrague és un magazín radiofònic de salut mental que expressa les seves diferències en tots els sentits.
Això ja m'agrada.
A mi també.
Benvinguts, patinadors i patinadores. Ens tornem a trobar al vostre programa preferit, Ens patina l'embrague.
Avui parlarem d'un problema social real, l'augment del trastorn mental de salut mental. Segons en Freud, la ment és un gran iceberg del qual només veiem una part molt petita. Com a societat, hem d'intentar visibilitzar aquests tipus de problemes i aconseguir una bona formació pels professionals que el dia de demà hauran de fer front a aquesta problemàtica. En uns instants us presentem la convidada d'avui que s'està formant en l'àmbit de la psicologia. Abans ens presentem els locutors i locutores que avui participem en directe. Jo sóc la Susana, benvinguts.
Jo sóc en David, benvinguts.
Hola, sóc en Daniel.
Comencem l'entrevista professional a la convidada d'avui, la Joana Subies, estudiant de psicologia a l'UDG. Benvinguda.
Hola, què tal?
Enviem una salutació a l'Eduard Torrelles, company d'estudis de la Joana, que avui, per motius personals, no pot assistir al programa. Hem preparat unes preguntes per tal de saber una mica més sobre la teva tasca professional. Estàs a punt?
I tant.
Bé, comencem per la primera. Què és el que més t'ha agradat de les pràctiques a l'equip d'Ens patina l'embrague i què és el que menys?
Doncs el que més m'ha agradat, primer de tot, és les persones amb qui he estat. La veritat, no m'ho esperava. Bueno, sí que m'ho esperava una mica perquè ja vau venir a presentar-vos i ja us vam poder conèixer una mica. També m'ha agradat molt que m'ha fet qüestionar una mica les meves tendències i les meves creences que tenia molt en relació a la salut mental, no? I veure-ho des d'una altra perspectiva que no ens ensenyen tant a la universitat. I també m'agrada molt el fet de venir a la ràdio, perquè jo mai hi havia estat, i la veritat és que és una experiència molt xula, i veure tot el treball que feu a darrere. I el que menys m'ha agradat, doncs potser és que siguin molt curtes les pràctiques, ja que, bueno, quan ens hem començat a conèixer de veritat, doncs ja s'havien acabat, però he estat molt a gust, la veritat, moltes gràcies.
Per què vas escollir aquesta activitat pel vostre voluntariat?
Doncs mira, jo... Quasi tots els projectes que havia fet havien sigut amb adolescents, amb joves, amb infants. I bé, és això, quan vau venir a la universitat a presentar-vos, un programa de ràdio, m'ha semblat superinteressant i diferent, i realment, últimament no m'estic tancant gens les portes, ja que com més oportunitats em dono i més coses conec, més opcions veig que hi ha. I realment ha sigut superinteressant treballar amb persones com vosaltres, la veritat.
Gràcies.
Merci. Què és el que més t'ha cridat l'atenció del programa i de les persones que formem part?
Doncs m'ha cridat bastant l'atenció el fet de la diversitat que hi ha entre les persones, però hi ha en l'àmbit general, és a dir, molts de vosaltres m'heu explicat experiències vostres, interessos vostres, i alguns eren semblants als meus, alguns eren molt diferents... I potser sí que tant l'Eduard com jo veníem més amb la idea de com, bueno, anem a veure amb què podem ajudar-los, no? I al final és com, ens heu incluït com un més, i és el que us dèiem, creiem que ens heu ensenyat més vosaltres a nosaltres que no pas nosaltres a vosaltres, llavors, sí.
I què milloraries el programa d'Ens patina l'embrague?
potser que fos més visible, la veritat, perquè jo no ho coneixia personalment, aquest programa, i estic doncs, posada al món de la psicologia i així, i la sensació que tinc és que hi ha molta gent doncs, que es beneficiaria, no?, de conèixer iniciatives com aquestes, ja que sí que cada cop s'està parlant més de salut mental i tot això, però potser més des d'un àmbit més clínic, no?, més de tractament i entitats i comunitats com aquestes, jo crec que són molt necessaris doncs, donar-se veu i donar-se a conèixer.
Descriu en tres paraules la teva experiència en nosaltres. La recomanaries a altres estudiants?
Jo diria primer aprenentatge, per tot el que he anat dient. També humanitat, perquè al final bueno, hem treballat amb persones i ha sigut una experiència molt humana. I també diria una mica doncs, sorpresa per... Bueno, això, jo bueno, no tenia moltes expectatives, la veritat, però sí que se m'ha obert un nou món que no coneixia i estic molt agraïda, la veritat. I sí que us recomanaria mil cops als estudiants, ja que jo crec que qualsevol estudiant de psicologia hauria de tenir alguna experiència que l'obligui a sortir una mica doncs, de la teoria, no?, i conèixer persones reals. I és quan deixes de veure doncs, els diagnòstics i comences a veure les persones que realment aprens. No?
Per què els radioients ho sàpiguen, ens pots explicar en què va consistir el taller que vàreu fer el nostre equip en Dans Patina? I a quines conclusions vau arribar?
I tant. Doncs nosaltres se'ns va proposar doncs, desenvolupar algun tipus de taller o activitat, ja que havíem fet unes pràctiques aquí i havíem estat amb vosaltres un temps, i sí que vam observar, i també ho vam comentar amb els professionals, no?, que hi havia una mica aquesta falta com de... espontaneïtat, sobretot davant dels micros i quan també aneu a fer presentacions, que realment sí que hi era, perquè quan fèiem, quan estàvem més en petit comitè o amb la preparació o així, tots teníem molta xispa, tots teníem molt sentit de l'humor i era superinteressant. Era com el bloqueig aquest, però que realment és una cosa que passa a tothom. Vull dir, jo la primera, no he estat mai en una ràdio i ara mateix estic una mica cagada també. I vam pensar que seria interessant, no? Llavors, què passa? Que a mi l'Eduard ens agrada molt la música i vam pensar, doncs, a veure si a través de la música doncs, podíem desenvolupar més aquestes habilitats, no? I vam fer un taller a l'UDG amb uns quants de vosaltres on vam fer alguns exercicis d'improvisació, amb veu, amb percussió, i llavors també vam fer una activitat de teatre, no?, on ens imaginàvem com uns de nosaltres érem, què vam fer? Un era el més...
el multimilionari.
Una persona era el més ric del món.
El més ric del món.
Sí, i l'altre?
I l'altre era...
l'extraterrestre.
L'extraterrestre.
Que acabava d'arribar a la Terra.
Acabava d'arribar a la Terra.
Sí, i els hi van doncs, proposar que entrevistéssim, però sense guió. I nosaltres, al principi, la veritat és que ens pensàvem que us hauríem de donar alguna ajuda més o així... però fins i tot us vam haver de tallar perquè us estàveu passant de temps i se'ns acabava el temps i va sortir superbé. I bé, al final, entre totes, vam fer una cançó per guardar-nos com a record i com a himne que, si esteu d'acord, la podríem posar i així totes la poden escoltar.
Sí, oh, i tant.
Sí, vinga, sí.
Va. Endavant.
Va, Toni.
Va, vinga, va.
Perquè és un treball d'equip.
Perquè és un treball d'equip.
Eo, eo, eo,
eo. Eo, eo,
eo, eo. Eo,
eo, eo, eo.
A ti buscats es patina.
A ti buscats es patina.
I tu pots improvisar.
I tu pots improvisar.
Eo,
eo.
Aquest grup
és teràpia, aquest grup,
perquè estem molt a gust,
perquè estem molt a gust.
Eo, 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 eo.
Eo, eo, eo,
eo. Eo, eo,
eo, eo. Eo, eo,
quines ganes de locutar.
Quines ganes de locutar.
la por.
L'embragatge fa furor.
L'embragatge fa furor.
Estem aquí a Ràdio Salt.
Estem aquí a Ràdio Salt.
Amb un ritme molt, molt alt.
Amb un ritme molt, molt alt.
Eo, eo, eo,
eo. Eo, eo, eo,
eo. Eo, eo, eo,
eo. Eo, eo, patinadores i patinadors!
Bueno, després d'aquesta gran, d'aquest gran tema, continuem amb les preguntes. Si formessis part de l'equip de dans patina, qui creus que hauríem d'entrevistar?
A mi personalment, jo sóc una fanàtica de l'escalada en roca. Llavors em faria molta il·lusió entrevistar algú com la Sílvia Vidal, que és una referent catalana, és una dona que fa coses increïbles. I m'agradaria molt poder-li preguntar coses sobre la gestió de la ment, de la por, dels riscos, de la seva filosofia de vida. I, però bueno, també una persona més propera, potser m'agradaria fer un tipus d'aquestes entrevistes al meu professor de la meva escola de ioga, perquè trobo que és una persona que sempre que li fas preguntes et dona respostes que t'obliguen a trobar-les tu mateix. I és una persona molt sàvia i molt, bueno, no és gens famosa ni res, però realment crec que és molt interessant i molt sàvia, sí.
Què et sembla la ràdio com a mitjà de comunicació?
Mira, doncs a mi la ràdio, la veritat és que m'agrada molt perquè t'obliga a escoltar, no? I avui en dia, amb tots els estímuls que tenim, els vídeos de 10 segons i totes aquestes coses, se'ns fa molt difícil escoltar. Llavors la ràdio realment és un mecanisme de comunicació que només l'entens i prens atenció de veritat escoltant, i això ho trobo preciós i espero que no es perdi mai, la veritat.
I ara canviem una miqueta de tema i farem unes preguntes relacionades amb la psicologia. Què va decidir estudiar el grau de psicologia?
Mira, doncs jo soc una d'aquelles persones que he volgut ser de tot durant la meva vida. Vaig començar volent ser grangera, després perruquera, després mestra, i a l'últim moment vaig acabar decidint psicologia. Estic supercontenta perquè m'ha agradat molt i crec que és el que em toca. Però segurament perquè sí que m'agrada molt la ciència, però és que m'agrada molt les persones i tot el món social. Llavors, poder trobar una branca com la psicologia que ho abordés tot junt em sembla increïble, i a més, no sé, sempre he tingut qüestions i dubtes i he volgut entendre per què fem el que fem o per què pensem el que pensem. I això, us recomano molt si algú ho té pendent.
On et veus en un futur treballant i quina especialitat t'agradaria cursar?
Mira, això és una pregunta una mica difícil perquè just ara he acabat el quart any. I sí que és veritat que quan vaig entrar a la carrera anava més amb una idea, doncs, com en general, com quasi tothom que entra a la carrera, que és de psicologia clínica, no? Però llavors un cop entres veus tots els àmbits on et pots dedicar, i és això, com més coses veig, més coses veig que m'agraden. Llavors, com que ara no ho tinc clar, doncs de moment no faré cap màster, però sí que m'agrada molt això, el món social, el món sanitari, el món educatiu també m'agrada molt. Llavors m'agradaria poder trobar alguna cosa que ho combini tot, però sí que de tracte amb les persones 100%.
Des que et vas incloure en la psicologia com a ciència, en què penses que ha millorat la societat?
Jo crec que la psicologia ens ha ajudat molt a entendre, doncs, el comportament humà, no? I això també ha permès, doncs, reduir una mica els prejudicis i donar eines per afrontar problemes que abans sovint es podien atribuir a una debilitat, no? O al caràcter de les persones. I per això ha sigut molt útil, jo penso.
Quantes patologies creus que poden arribar a existir?
A veure, és molt difícil posar una xifra, però també perquè els diagnòstics canvien constantment i les classificacions. Si miréssim el DSM, jo crec que n'hi ha més de 100 i de 200, podria dir. però bueno, al final això tampoc és el més important, és simplement perquè els humans necessitem posar noms a les coses per poder-nos comunicar, no? I al final és una manera de llenguatge i sí que serveix tenir doncs, etiquetes, no? Una mica, però òbviament sempre de manera controlada i mirar per què les fem servir exactament i per què no.
Creus que es pot combinar la psicologia i la ràdio d'alguna manera?
I tant, bueno, vosaltres mateixes ho esteu demostrant, però jo crec que la ràdio pot ser una eina molt potent per donar veu doncs, a aquests col·lectius més invisibilitats, per combatre estigmes, per divulgar coneixements sobre salut mental i per crear doncs, aquests espais més de participació, no? I de comunitat.
Com penses que s'ha aconseguit el fet de visibilitzar la diversitat funcional?
A veure, jo crec que ha avançat molt, però encara queda molt de camí, sincerament, ja que la inclusió real no és només que les persones hi siguin presents, no? Ja, jo crec que va molt més enllà, sinó que puguin participar activament i ser escoltades, no? Llavors, sí que anem avançant, però no podria dir que ho hem aconseguit del tot encara.
De quina manera es pot eliminar l'estigma social cap a la salut mental?
Jo crec que l'estigma es combat sobretot coneixent a les persones, no? Perquè els prejudicis normalment existeixen quan coneixem etiquetes, però no les persones. Hi ha aquesta mena de mur entre el mig, no? Llavors, quan dius una persona amb un trastorn mental sever, cadascú s'imagina una cosa diferent, no? Però quan coneixes la persona concreta, parles amb ella, rius amb ella, comparteixes espais, aquella etiqueta deixa de ser tan important al final. I de fet, una de les coses que m'ha ensenyat aquesta experiència és que moltes vegades doncs, aquesta distància entre els treballadors i els usuaris o així és molt més petita de lo que real, fins que no hi entres no ho veus realment. Sí.
Creus que cada cop és més necessària la psicologia per a la nostra societat? I per què?
Jo crec que sí, però no només perquè hi hagi més problemes de salut mental. Crec que també és perquè cada vegada som més conscients que la salut va molt més enllà de la salut física, no? I la psicologia pot aportar eines molt valuoses per reflexionar sobre tot això, sobre les emocions, les relacions, la soledat, l'estrès, el sentit que li donem a la nostra vida, no? Però bueno, també crec que hem d'evitar psicopatologitzar-ho tot, vale? Ja que no totes les dificultats de la vida són trastorns i a vegades doncs, patir o tenir dubtes o estar trist doncs, forma part de ser humans, no?
Tant.
Quina és la relació entre la figura de la psicologia o la psicologia i la psiquiatra?
A veure, un psicòleg i un psiquiatre normalment treballen de manera complementària, no? Llavors, els psicòlegs es centren més en l'avaluació, en el tractament, en l'acompanyament, en les intervencions psicològiques. I llavors, els psiquiatres són metges, no? Al final, han estudiat medicina. Llavors, ells els que fan més és diagnosticar, donar els fàrmacs, no? Però sempre és una feina conjunta, al final.
Joana, hi ha alguna altra cosa que vulgueu afegir abans d'acabar aquesta primera entrevista?
Bueno, jo m'agradaria animar tothom a escoltar aquest programa perquè és molt divertit i increïble. La veritat, són persones meravelloses. I això, i acordar-vos tots i totes també. I a passar un bon estiu.
Gràcies. Molt bé, una estona curta, tornem amb perfecte unes preguntes més divertides, d'acord?
Perfecte.
Fins ara, abans de donar a pensar les nostres sessions personals, us volem fer una recomanació. Des d'Ens Patina us recomanem l'hora de teatre Això no és vida, a Sant Gregori, el divendres 19 de juny de 2026 a 8:45. Es farà el teatre Espai La Pineda, a càrrec dels alumnes del graduat d'art dramàtic de l'Escola de Teatre Diana de Girona. El preu és 10 euros les entrades, Cal fer reserva prèvia a través del formulari oficial de l'Ajuntament de Sant Gregori o per WhatsApp al número 644-251-800, ja que l'aforament és limitat.
Es tracta d'una comèdia àcida i esbojarrada basada en el text original escrit per Sergi Belbel, Albert Espinosa i David Plana. La trama segueix a 5 dones atrapades en un espai desconegut que comparteixen on comparteixen les seves pors, estrès i inseguretats de la vida moderna en un to molt còmic. D'aquí a molt poc entrevistarem els responsables de l'Escola de Teatre La Diana. Ara sí, endavant amb les seccions.
Es patina l'embrague, no t'ho perdis.
Bones patinadores i patinadors, sóc en Daniel. Avui us presento la cançó Don't Look Back in Anger, de la banda britànica Oasis, llançada el 1996. S'ha convertit en un himne generacional que transcendeix en el temps. La lletra, escrita per Noel Gallagher, invita a la reflexió sobre la importància de deixar enrere el passat sense ressentiments. També ens suggereix un viatge cap a l'interior d'un mateix i per trobar un lloc millor, una espècie de crit a l'esperança i a l'optimisme davant les adversitats. La cançó continua amb una sèrie d'imatges que evoquen superació personal i el desprendre dels errors i mals del passat. Diu que ens hem de decidir per canviar la pròpia vida des del més íntim i personal. Sembla ser un consell per enfrontar la vida amb valentia i sense por a ser ferit. La figura de Sally pot ser una metàfora sobre la que podríem haver arribat a ser o de les persones que queden darrere mentre un avança. Musicalment és una balada de rock que es caracteritza per la seva melodia enganxosa, element que l'ha convertit en una de les cançons més emblemàtiques d'Oasis. La banda, liderada pels germans Gallagher, és coneguda per la seva actitud desafiant i un so distintiu que va marcar una dècada dels 90. La cançó no és només una crida a la reconciliació amb el passat, sinó també un recordatori de que la vida s'ha de viure mirant endavant sense deixar que el rancor ens pari. I fins aquí la meva secció, desitjo que us agradi.
Hola, soc la Susana amb la meva sessió Cercant les forces a l'univers. Com sabeu, faig els 12 signes del zodíac, però en realitat faig 7, el millor situat aquesta setmana, i en primer lloc està Sagitari. Estàs rebent una meravellosa energia estel que t'impulsa a avançar amb seguretat cap a tot allò que desitges aconseguir. Tindràs les idees molt clares i molta determinació, per la qual cosa difícilment acceptaràs consells externs i fas bé de seguir la teva intuïció, perquè no fallaràs. La lluna nova davant del teu signe portarà equilibri i claretat a la teva vida. En segon lloc, bessons. Moltes felicitats. Viuràs experiències molt positives i trobaràs suports importants per donar a la teva vida el rumb que desitges. La lluna nova al teu signe potencia la teva intel·ligència, la teva capacitat de comunicar i el teu carisma, ajudant-te a treure bones oportunitats. Tot allò relacionat amb estudis, projectes, viatges o contactes està molt afavorit. En tercer lloc, Àries. Amb el planeta Saturn i Neptun al teu signe, la teva vida es transforma i els teus somnis comencen a prendre forma. La lluna nova afavoreix la comunicació, els acords i les noves idees que poden obrir camins importants. Confia en la teva intuïció, expressa el que sents i pren decisions valentes, perquè el que iniciïs ara te donarà grans oportunitats a futur. Quart lloc, Capricorn. Aquesta lluna nova us anima a cuidar-vos i a posar en marxa projectes laborals que us donaran estabilitat i una gran sensació de seguretat. Els bons aspectes del planeta Mar augmenten la teva força, motivació i determinació, fent que et sentis amb més energia i confiança per avançar amb fermesa cap als teus objectius, sense permetre que res ni ningú t'allunyi del que desitges. En cinquè lloc, Escorpí. Amb Mercuri ben afectat, la teva ment està molt clara i prendràs decisions que et faran feliç. La lluna nova impulsa els canvis positius a la teva vida emocional i econòmica, transmetent-te una sensació d'avenç que et tornarà la confiança. Aprofita qualsevol oportunitat que es presenti per sortir del teu cercle i conèixer gent. Podrien sorgir connexions o experiències molt positives per a tu. En sisè lloc, Leo. Si necessites trencar amb alguna cosa que t'aclapara, ara és el moment de fer-ho. El planeta Venus, el teu signe, augmenta el teu magnetisme, la teva confiança i et dona oportunitats per brillar en l'amor i en allò personal. La lluna nova impulsa noves amistats, contactes i experiències socials que poden portar oportunitats interessants. En setè lloc, Balança. L'energia astral impulsa els teus desitjos i t'obre camins que abans semblaven difícils o fins i tot impossibles d'assolir. La sort serà al teu costat, ajudant-te a concretar i fer realitat les teves idees i avançar en seguretat cap a allò que realment vols. Aquesta lluna nova afavoreix els viatges i la feina, on poden sorgir oportunitats que marquin un abans i un després de la teva vida. M'he descuidat de dir que Balança aquesta setmana està en allò màgic, que és el setè, com he dit, no? Fins aquí la meva estació, cercant les forces reunides.
Hola, sóc en David, patinadors i patinadores. Avui us parlaré del Barón Rojo. Barón Rojo és una banda espanyola de heavy metal, hard rock, formada l'any 1980 pels germans Armando i Carlos de Castro i els músics José Luis Campuzano i Hermes Calabria. El nom de la banda prové del sobrenom de l'aviador alemany Manfred von Richthofen, conegut popularment com el Baró Roig. Baró Rojo és una de les bandes de rock d'Espanya que de la consagració massiva va arribar als àlbums clàssics com Volum Brutal 1982, llançat també amb una versió en anglès per al mercat europeu, i Metamorfosis el 1983. El seu directe històric en el Festival del Reading, Anglaterra, el 1982, va marcar un gir en l'exportació de rock cantat en espanyol. I ara us deixo amb la cançó Hijo de Caín. Fins la pròxima. Sufrirás, morir.
country amb ens Patina, mentre aprens, somrius i balles al millor ritme. Yeeha!
Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad?
Bon dia, patinadores i patinadors. Soc en Javier i aquí us presento la meva secció d'avui. El veganisme ha guanyat gran popularitat dintre de l'indústria musical, impulsada per raons ètiques, mitjambientals i de salut. Varis dels artistes més reconeguts internacionalment i a nivell local, a Espanya exclouen per complet el consum de productes d'origen animal a les seves dietes. Com artistes internacionals tenim Billie Eilish, que, criada com a vegetariana, va fer el salt al veganisme als 12 anys i utilitza la seva plataforma per defensar activament els drets dels animals. Després tenim en Paul McCartney, un dels icones vegetarians més antics de la música, des de 1975, i posteriorment va adoptar una dieta vegana, convertint-se en un històric activista. Després, en Moby, fervent activista i compositor musical, fa més de 3 dècades que és vegà, promovent l'estil de vida i donant suport a l'activisme. Com a penúltima tenim Ariana Grande, l'estrella del pop, ha declarat en múltiples ocasions el seu compromís amb el veganisme per la seva profunda afició als animals. Com últim, Bryan Adams, el cantant canadenc, segueix un estricte règim 100% vegetal. Després, com a cantants i músics nacionals, tenim Enrique Bunbury, el reconegut ex-vocalista d'Héroes del Silencio, fa més de 2 dècades que segueix una estricta dieta vegana per principis ètics i de responsabilitat. Com a últim lloc tenim en Pablo Pujol, el cantant i actor andalús, és vegà des de fa anys i col·labora activament amb organitzacions com Igualtat Animal. N'hi ha molts més, els podeu trobar a través dels cercadors d'internet. Moltíssimes gràcies per escoltar-me i fins molt aviat. Us deixo amb una cançó d'un d'aquests artistes, patinadors i patinadores. Why Does My Heart Feel So Bad, The Movie.
Bones a tots i totes. Aquí en Jordi amb la secció de Heavy Metal. Amb tots vosaltres una setmana més aquí ens patina l'embreguer. Avui alcem el vol a terres nòrdiques amb els finlandesos amb Burying Down. La banda retorna el pròxim 26 de juny amb Temptations Gates, el seu nou àlbum d'estudi. El treball suposa el debut discogràfic de Nicole Willerton com a vocalista de la formació, on sense dubte marcarà una nova etapa sonora. Avui us tempto amb el tema Unchained. La cançó parla sobre alliberar-se del dolor interior, tracta de la por, els judicis constants i la importància de trobar la llibertat acceptant qui som realment. Acabem d'escoltar en Burying Down amb Unchained. Like me.
Hola, sóc en Saladín. Avui us parlo de Johan Cruyff. Va ser un llegendari futbolista, entrenador neerlandès, considerat un dels grans revolucionaris d'aquest esport. Va destacar per la seva visió de joc, tècnica impecable i comprensió tàctica. Va brillar primer a l'Ajax d'Amsterdam, guanyant 3 Copes d'Europa consecutives. El 1973 va fitxar pel Futbol Club Barcelona, on va guanyar una lliga memorable i es va convertir en una icona popular catalana. Va ser guardonat amb la Pilota d'Or en 3 ocasions, fins com a tècnic del Dream Team blaugrana. Va instaurar un estil de joc basat en el futbol total, el control de la pilota i la pressió, guanyant la primera Copa d'Europa del club el 1992. Més enllà dels títols, va deixar una profunda empremta social esportiva, arribant a entrenar també la selecció catalana entre 2009 i 2013. Cruyff és considerat com el millor jugador d'Europa, el segon del segle XX, per darrere de Pelé. També fou escollit per 30 dels 34 guanyadors de la Pilota d'Or com el tercer millor jugador del segle XX, per darrere de Pelé i Maradona. Fins aquí tot, adeu, fins la propera.
Ens patina l'embrague.
Hola, queridos patinadores, bienvenidos de nuevo al Cine Forum. Hoy voy a comentar una película llamada Persepolis. Hace una semana, la autora tanto de la novela gráfica como de la película, Marjane Satrapi, falleció a los 56 años. Persepolis es una autobiografía en forma de novela gráfica. Nos habla de las experiencias que tuvo Marjane desde niña hasta la edad adulta, cuando decidió establecer en París. En Irán, entre 1941 hasta 1979, estaba la dictadura del Shah. A finales de los 70, los ciudadanos de Irán se rebelaron contra el dictador. Sin embargo, tras la caída del Shah, se impuso un régimen por parte de los religiosos fundamentalistas. Ahí es cuando se impusieron las leyes a que las mujeres de Irán deberían llevar velo y no desafiar a los hombres. Marjane se sintió desilusionada por las mujeres que sufrían, además de que algunas mujeres, sobre todo religiosas, que estaban de acuerdo y que van señalándolas por su forma de vestir, como llevar deportivas y una camiseta de punk, o escuchar música como Iggy Pop, Michael Jackson, etc. Por lo tanto, cuestionaba de lo que dicen los fundamentalistas. Sus padres y su abuela, temiendo a que el gobierno mataran a Marjane, además de la guerra entre Irán e Irak, la enviaron a Viena, pero una vez allí algunos la rechazan, sobre todo porque viene de Irán. En otras palabras, sueltan comentarios xenófobos. Sin embargo, algunos muestran empatía y la ayudan, incluso empezó a tener pensamiento crítico, además de encontrar su propia identidad. Tras la guerra entre Irak e Irán, Marjane vuelve a Irán para saber si las cosas han mejorado. Lamentablemente no fue así. Un día, en la universidad, hizo un discurso desafiando las leyes sexistas basadas en la religión. En 1994, Marjane se muda a París y se queda allí hasta su muerte. Allí, aparte de ser escritora, también fue directora de cine y dirigió películas como la adaptación cinematográfica de Persepolis, nominada al Oscar a la mejor película animada, Pollo con ciruelas, Radioactivo, entre otras más. Persepolis no solo es un cómic y una película. Es un testimonio de la propia Marjane Satrapi de lo que ocurrió en Irán, además de la búsqueda de identidad, el feminismo, la libertad y el impacto fundamentalismo religioso y la represión política. El miedo hace que perdamos nuestra conciencia y nos hace también cobardes. Eso es todo, queridos patinadores. Aquí desde Ens Patina l'Embrague se despide Imanol Sologaistua.
Us volíem fer saber que el servei de capacitació és una iniciativa de la Fundació Drissa, una entitat sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de la vida de les persones que pateixen problemes de salut mental.
Per aconseguir-ho, la Fundació té 5 serveis de capacitació: Girona, Figueres, Platja d'Aro, Blanes i Santa Coloma de Farners. Amb aquests serveis de capacitació, els professionals acompanyen laboralment els usuaris a través del suport individualitzat i grupal amb l'objectiu de trobar una feina segura i adequada per ells, ajudar a preparar-los per afrontar la feina a la que aspira i fer-ho saber dels seus drets i els seus deures.
Les persones es poden inserir als centres especials de treball o bé a empreses ordinàries.
Si esteu interessats en aquest servei, podeu comunicar-vos amb ells de tres maneres diferents. Una és enviant un correu a acollida@fundaciodrissa.com. La segona manera és dirigir-vos al carrer Santander número 1, Baixos de Girona. I també hi podeu contactar trucant al telèfon 902 24 93 44. Ho repetim, el telèfon és 902 24 93 44.
Si necessites ajuda d'aquesta mena, no dubtis en contactar amb ells. Us ajudaran.
Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure que tu sol sabies fer. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil,
acabem d'escoltar en Miqui Núñez amb aquesta cançó tan maca que es diu Escriurem. Ara tornem amb la convidada d'avui, la Joana Subies, amb unes preguntes més personals i divertides. Estàs preparada?
Espero que sí.
Són senzilletes. Hi ha alguna pel·lícula relacionada amb psicologia que t'agradi, que us recomanaries?
N'hi ha moltes, la veritat. Potser de les meves preferides seria Requiem for a Dream, que tracta tots els temes de les addiccions. Duríssima. És molt dura, però jo crec que està bé per adonar-se, o sigui, il·lustra bastant el que certes persones senten i passen per. I també m'agrada molt El lado bonito de las cosas, que és una comèdia així romàntica, però de persones amb trastorns de personalitat, i ho aborda des d'un punt molt optimista i des de la comèdia, i crec que també està molt bé aquesta pel·lícula.
Quants estudiants ho ha, aquestes pel·lícules? Si les volen veure la gent.
Doncs no ho sé, ara mateix.
Ara s'han fet al cinema o...
Sí, bueno, estan, ja són bastant antigues, eh? Ah, alguna va. Plataforma, per internet plataforma. Segur que estan, sí, per va. Internet.
Va.
Tens mascotes? Si és així, i, que, quina i com es diu?
Sí, tinc una gosseta que es diu Xula.
És un... Nosaltres tenim una gosseta que es diu Mia.
Mia?
Sí, sí.
Sí, és un husky molt maco. L'únic ara... Sí, però ara...
La nostra és una Yorkshire Terrier Wool.
Anda. Però ara l'estiu, pobre, amb tota la mata de pèl que té, està tot el dia allà sota l'aire condicionat.
Jaffi és molt similar al llop, no?
Sí, és com un gos llop, sí, de neu. Sí, sí.
Molt maco.
Quina d'aquestes quatre situacions és la millor per començar bé un dia? Que et portin l'esmorzar al llit, rebre una petita bona notícia, despertar-se super descansat o aixecar-se amb el peu esquerre?
Doncs a mi la veritat és que valoro molt aixecar-me molt descansada i amb energia per fer les coses, més enllà d'un esmorzar o d'una bona notícia, que són coses més passatgeres, però l'energia jo crec que és molt important.
De petita, quin és el primer ofici a què et volies dedicar? Sempre ha estat psicologia?
Això ho hem parlat abans. Doncs això, jo, els típics dibuixos que ens feien fer amb 3 anys, de què vols ser de gran? Doncs jo posava que volia ser grangera. I el graciós és que abans em feien molta por els animals, però m'agradaven molt. Llavors jo sempre em veia com a grangera i encara a vegades tinc la vena aquesta i no sé, qui sap, potser quan sigui gran acabaré sent grangera.
Què t'agradaria més que s'inventés i per què? Viatjar en el temps? Teletransportació? Humanoides o màquina per parlar amb els animals?
Ostres, clarament màquina per parlar amb els animals. Vull dir, a mi, ostres, a mi em genera molta curiositat. Bueno, ja no, molt més enllà de la meva gossa, que seria increïble, perquè hi ha tants cops que no l'entenc. Però, no sé, jo crec que tenen moltes coses per ensenyar-nos, que ja n'aprenem una mica només mirant, però és que si a més ens poguessin comunicar amb el nostre llenguatge, seria increïble. I el de viatjar en el temps, jo crec que llavors moltes coses perdrien la gràcia, perquè el temps al final és el que fa que la vida sigui així, no? I la transportació, a veure, està molt guai, també, fer com els de Bola de Drac, que fan la teletransportació, però també és com per emoció, no? Llavors els viatges ja no serien tan emocionants i les distàncies... Bueno, sí, no sé.
Quin tipus d'esport t'agrada?
Això, abans ho he dit, m'agrada molt l'escalada. Sempre he fet bàsquet des de petita, però em vaig cremar perquè vaig jugar molt de temps i més a nivell professional i així. I després es va començar a ficar de moda l'escalada, ho vaig començar a fer tant al rocòdrom com a roca i la veritat és, bueno, és que és molt més un esport, jo crec que és un estil de vida i més enllà de la meva salut física, la meva salut mental està millorant moltíssim perquè has de tenir molta seguretat, confiança en tu mateix, estar connectat amb la teva ment, no agafar la por allà a 50 metres d'altura, i ho recomano molt, la veritat.
Si haguessis de triar entre les següents opcions, que prefereixes i per què? El mar, la muntanya, la ciutat o el camp?
La muntanya, 100%.
Per què?
A veure, el mar també m'agrada molt, però sí que em fa una mica de por. Perquè, bueno, allà baix hi ha tantes coses que no coneixem que em fa una mica mal rotllo, la veritat. Però és que la muntanya, per mi, és sinònim de pau, de connexió. La natura també ens ensenya moltes coses molt importants, que avui en dia estem massa desconnectats i jo crec que molts problemes que tenim venen d'això. I la muntanya, no sé, és que també pots fer tantes activitats, hi ha tants animals, plantes, persones diferents, i és increïble.
Quin consell li donaries a qui comença a estudiar psicologia?
Doncs que vagi amb la ment oberta i que no es tanqui res, i que estigui disposat, doncs, a aprendre, a escoltar tothom i a reaprendre tot el que pensava que havia après, perquè a mi m'ha passat molt això, que m'he hagut de deconstruir per tornar, doncs, a construir-me com a, bueno, primer com a persona i després ja com a professional, potser.
Bueno, mira, hem d'anar acabant aquesta entrevista. Moltes gràcies per haver vingut al nostre programa i esperem poder coincidir en un altre moment.
Moltíssimes gràcies a tots i totes.
Merci, eh?
Fins la propera.
Fins la propera.
Adéu.
La psicologia va més enllà d'estudiar els problemes mentals. Tant de bo aconseguim apaivagar la gravetat d'aquests problemes. Cada persona té una forma de pensar molt diferent, així que us animem a no invisibilitzar aquesta problemàtica. Avui potser no t'afecta, però hi ha una possibilitat de que en el futur, sí, la persona que necessiti ajuda siguis tu.
Acabem el programa d'avui, però recordeu que podeu escoltar aquest i la resta de programes a la nostra web fundaciosdissa.com/ràdio. Com cada setmana us donem les gràcies a vosaltres que ens escolteu, a les ràdios amigues que ens difonen i a tot l'equip de ràdio de Fundació Drissa, que col·labora en la producció i realització d'aquest programa. I avui ens acomiadem amb el tema Viva la vida de Coldplay. Fins la setmana vinent. Patinadores i patinadors!